de si la UEFA vol, pot rebentar-lo en un minut i
en
mig.
Un moment.
I el president és el Clifey, de l'ECA.
Sí, exacte.
Perquè,
sí,
que, vull dir...
Que això és un altre condicionant. Sí,
que si vol liar la troca, la pot liar.
Parlem molt de Tebas i del fair play financer, però si la UEFA es posa en plan exemplar amb el tema Negreira, pot deixar el Barça sense Champions, sí, i llavors sí. Ni Messi, ni Mosso, ni Musso.
Sí, sí.
Vindria el projecte, canviaria de cop i volta. Jo el que percebré molt les properes setmanes, si el Globus continua inflant-se, és que qui diu que no a Messi?
Clar.
Qui diu que no a Leo Messi? És tan indiscutiblement el millor futbolista de la història i de la història del Barça que no es pot dir que no a un retorn d'aquesta magnitud.
T'ho plantejo diferent. Qui es planteja dir que no a Leo Messi? Ni tan sols no qui diu que no, sinó que aquí fins i tot té dubtes.
Clar, jo la pregunta que faig és... els tècnics del Barça diran la veritat si els hi pregunten si Leo Messi és una bona opció de cara a la temporada que ve? Jo estic convençut que diran que és una bona opció. Ara, tinc més dubtes sobre si existeix una unanimitat, no només en els tècnics, sinó també als despatxos esportius, Mateu Alemany, Jordi Cruyff, tots els que estan fent projecte.
Però és més pel nivell esportiu o pel nivell del que parlava jo del dia a dia? Tu creus, els dubtes? Jo crec que Messi encara et pot donar molt en el terreny de joc, i ho hem vist amb Argentina, és que ha guanyat un Mundial ben acompanyat, un millor acompanyat que altres vegades, però és que ha guanyat un Mundial quasi sol.
Jo crec que Messi per rendir necessita això. 10 gladiadors,
clar,
com eren els argentins.
Però és que ara el Barça...
I a dia d'avui el Barça no és això.
Però sí que és un equip més ordenat que abans.
No. És un equip que corre sense pilota molt bé.
I defensa millor.
Jo sóc dels que penso que Leo Messi mai hauria d'haver marxat del Barça, però una vegada ha marxat... No crec, per mi no ha de tornar. No ha de tornar, bàsicament, perquè el vaig veure l'altre dia. Ella va fer un Mundial descomunal. Però jo crec que el Mundial per ell va ser el 100.
Però ja
s'ha quedat, eh?
Sí. Però Ferran...
Vaig veure l'eliminatòria contra el Bayern, eh?
El Messi del PSG, jo crec que no se'l pot valorar, tampoc. Ja, però és que... Perquè li és igual.
Però és que aquest, mira el Messi d'Argentina. Aquest Messi el vam veure aquí, eh? Al
sí,
final, també.
Però perquè jo crec que estava ja esgotat, de dir de què necessitava. I ara ha vist... Pues fa molt fred fora de Barcelona, que sempre es diu amb els joves. Sí, sí, que Messi sí. També ha vist que fa molt fred fora de Barcelona. Sí, és a dir, no sol la família, sinó ahir.
Una vegada amb el de sempre. Pressionarà?
Ara mateix el tema Messi és una encabronada al president.
És una
obsessió del president, perquè se sent malament, perquè va prometre que seguiria en campanya electoral, va arribar el dia 5 d'agost, crec que era, 4 d'agost, i al final va haver de renunciar a la continuïtat perquè va ser incapaç de trobar les fórmules perquè continués. I jo entenc que tingui aquesta encabronada i que vulgui refer-la.
I que ell vol venir, Messi, ara mateix. Perquè ho has dit tu abans, on vas?
Si el no... tema és, evidentment, va, si vols competir...
Perquè si la porta vol anar i l'altre no vol tornar, ja pot anar on vulgui la porta. Però és que jo crec que Messi no t'obre la porta,
però
no?
Per mi, els que han de tenir la decisió, el pes específic de la decisió, és el cos tècnic, és Xavi Hernández, els seus col·laboradors, Mateu Alemany i Jordi Cruyff, que són els que estan construint projecte esportiu.
Sí.
Aquesta gent, penso que és la que menys pes tindrà en la decisió.
Sí, però tu creus que ara mateix Xavi analitzant no vol a Messi? És que jo crec que sí. És que Messi... en partits on el Barça, i li ha passat en els últims anys del Barça, que el Barça jugava malament moltes vegades i Messi guanyava partits. I Xavi, amb la seva parcel·la més egoista, diguéssim, de com a entrenador he de guanyar títols, sap que té més opcions de guanyar títols amb Messi que sense Messi. Perquè aquest Barça que té ara mateix no és sòlid. És a dir, pots estar bé a darrere i pots tenir no sé quantes porteries a zero i el que vulguis. Però a Europa, on has tingut que anar-te a jugar a les garrofes, has palmat.
Si li dius a Xavi, Florian Wirtz, o Bernardo Silva o Messi,
clar,
jo crec que escolliria qualsevol dels altres dos en comptes de Messi.
Sí.
El que creu
ell, jo crec, a dins de casa seva, a dins del
exacte,
seu llit,
a dintre d'una càpsula.
Exacte.
Perquè no tindria collons de dir en una roda de premsa que
exacte,
no vol Messi.
Exacte. En fi,
jo entenc, eh?
Sí, clar.
Jo entenc.
A veure qui és el valent que ho fa. Tindrem temps de debatre-ho. 20, què has dit, Roger? 26
de març. Sí, doncs
no ens quedem majors, no passa res, exacte.
Per cert... No, primer has d'aconseguir rebaixar...
Per això t'estic dient.
Has d'escriure a Gavi, eh?
Sí.
O li has de modificar el contracte.
Volem córrer abans de caminar. A veure, abans de tancar tertúlia, recordem que Messi també està com està per una eliminació a la Champions.
Clar,
a mans del Bayern de Munic. Doncs el Bayern de Munic ha fotut fora l'entrenador. Sí, Munic, Isaac Lluc, què tal? Com estàs? Bona nit.
Bona nit, Gutenhaven.
Gutenhaven. Aquesta sí que no ens esperàvem, però avui ja s'ha fet oficial. És a dir, avui hi ha hagut una roda de premsa de Tuchel com a nou tècnic del Bayern, perquè baixi de Bart i faci dos dies que no es connecta res. Sí, sí, és així. Tuchel, nou entrenador del Bayern de Múnich.
Així, així és. Els màxims responsables esportius del Bayern han argumentat avui, just abans de la presentació oficial del nou tècnic, Thomas Tuchel, la sobtada destitució de Julian Nagelsmann. No? S'ha interpretat molt que el canvi a la banqueta és producte del gran neguit, no?, que els ha entrat als dirigents muniquesos en creure després de la derrota a Leverkusen de diumenge passat i la pèrdua del liderat, que excepcionalment no podien tornar a ser campions aquest any. Encara a principis d'aquesta setmana la directiva del Bayern defensava públicament el pla a llarg termini amb Nagelsmann, que recordem que va signar encara no fa dos estius per 5 temporades, previ per pagament de 20 milions d'euros fixos més 5 variables a l'RB Leipzig. En tot cas, el president executiu del Bayern, Oliver Kahn, ha assegurat que la decisió de destituir Nagelsmann ha estat molt meditada després d'analitzar els alts i baixos de l'equip.
Això no té res a veure en absolut amb pànic. És clar que ens ho hauríem pogut fer més fàcil i deixar-ho córrer i esperançar-nos que arribés aquesta constància que tots desitjàvem i que hem vist en determinats partits.
El director esportiu del Bayern, Hasan Salihamidžić, ha raonat que el que portem d'any el rendiment de l'equip ha anat cap avall, amb 5 victòries, 3 empats i 2 derrotes en els últims 10 partits de Lliga, i fins i tot ha apuntat que Nagelsmann havia perdut poc menys que el vestidor.
Hem vist que no era cap fase dolenta, sinó que la constel·lació entre equip i entrenador no funcionava més i per això hem hagut de prendre una decisió.
Ara de seguida escoltem Tuchel. Abans, però, un breu comentari de tal abans de tancar. Això sí que es tenia un parell de nassos ben posats.
Bueno, i que hi havia una traca allà dins espectacular.
Sí, 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 sí. Però que vas pagar...
Es van filtrar unes imatges del vestuari i va sortir Nagelsmann amb un par i va dir...
Però que vas pagar 30 quilos per aquest pal. Sí, sí, sí. Isaac, quan es va pagar per Nagelsmann?
20 més 5. 20 més 5 de variables.
Sí, sí. També et dic, encara que paguis molt per algú, si no hi creus en el projecte, com més aviat ho acabis, millor, perquè aquí es nota que la relació està trencada ja.
Mm. Ara, Tuchel també és un...
Sí, no, un altre piroman, diguéssim.
És d'Armas Tomar, tampoc aguanta els vestidors moltes temporades. El PSG va sortir en globus, sí, sí. Del Chelsea...
Va guanyar la Champions i va sortir també en globus.
També, i ara, segurament, a curt termini, el Bayern... Doncs segur...
El Bayern té una eliminatòria contra el Manchester City.
Té una eliminatòria contra el City i jo crec que el Bayern l'afrontarà amb més arguments.
Sí, sí. Què ha dit Tuchel, Isaac?
Sí, Tuchel s'ha mostrat afalagat i privilegiat de fitxar per un club amb tanta ambició com el campió alemany.
L'ADN del club compromet, està molt clarament definit. Passa pocs llocs, però el Bayern és claríssim. Va de guanyar, va també de la manera de guanyar. Aquestes són les responsabilitats i les obligacions del càrrec. No hi ha malentesos possibles sobre això i la plantilla està configurada, conseqüentment, per aquests objectius. Actualment és una de les plantilles més talentoses i millors d'Europa.
Tuchel debutarà dissabte que ve precisament contra un dels seus equips i actual líder, el Borussia Dortmund, que viatjarà a Munic amb un sol punt d'avantatge al capdavant de la classificació. Tres dies després disputarà els quarts de final de Copa contra el Friburg i una setmana després ja se les veurà amb el Manchester City a l'anada dels quarts de final de la Champions. Tuchel adverteix que intentaran amb totes les forces guanyar el triplet d'aquesta temporada i que l'oferta del Bayern era irrebutjable també des d'un punt de vista particular.
Amb aquesta plantilla es pot jugar per tots els títols. Els jugadors són competitius al més alt nivell. Aquest és un gran compromís per mi. Tampoc hi ha massa temps per pensar gaire més. Al final també hi ha hagut una raó personal. Aquí podré estar a prop de la meva família, dels meus fills i treballar a l'estat federat on vaig néixer.
Ferran, sobre aquesta bomba que segurament recordarem al final de temporada.
Home, crec que la relació allà dins no era bona, sí. Entre Nagelsmann i els jugadors. És el que ha fet esclatar tot, però, home, difícil d'entendre. A més a més, el Bayern és un club que passa per ser un model, no?
És on sorprèn que passin coses així.
És el club que...
Exjugador...
Que poses de model, sempre, no? Sí. El porten els exjugadors, sí. Tot funciona bé.
Respira futbol...
Tot és correcte. Doncs,
té un entorn difícil.
A vegades no és així.
Sí.
A mi m'ha sorprès molt, però bé, suposo que no sé si Tuchel estava lliure perquè el va fer fora el Chelsea, no sé si si Tuchel hagués tingut banqueta, potser no hagués passat això. Perquè ara ja, bueno, ja Flick, Nagelsmann, Tuchel, Klopp, tots aquests entrenadors alemanys, l'escola alemanya, que estava molt, que tant agradava a Joan Laporta, sí, durant la campanya electoral.
Joachim Löw està a l'atur també,
Joachim,
no?
No sé si hagués passat si no hagués estat Tuchel lliure, però suposo que allò devia ser irrespirable.
Hi havia una bona traca allà, allà dins.
És l'únic que entenc, perquè sí que cercaven perdre el lideratge, però bé, com ara l'Isaac deia, que la setmana que ve és un Bayern Dortmund que el podrien recuperar perfectament.
Clar, i més jornades que faltaran. I...
No, el que li espera a Tuchel, perquè clar, ara
sí, clar, clar, clar,
es juga tot en 10 dies. Sí.
Però també jo crec que és el que algú abans ha definit com un piròman, i em sembla molt bé, pel bo i pel dolent. Sí. Per tant, ja vam veure el que va fer amb el Chelsea, doncs a veure què passa amb el Bayern. En fi, que a tot arreu plou fort, a vegades. Isaac, gràcies, una abraçada, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. I bona nit també. Avui us deixo marxar una miqueta més d'hora de l'habitual. Mira, que tenim molta teca per darrere. Tenim la volta, tenim motos. La volta, que xula està sent, Ferran? Vaja, de tothom, però...
Sí, ara ja està.
Sí, però ha estat xulíssima, ha estat xulíssima. Bueno, sí, ens ho explicaran.
Tens la revolució ben a punt.
Exacte. Sí,
només falta Pogacar.
Sí, i Ferran Corrias. Gràcies, Ferran. Bona nit, que vagi bé. Gràcies, Albert Roger, bona nit. I gràcies, Xavi Hernández. Bona nit. Una pausa i parlem de motor. Avui que també hem tingut la primera cursa sprint de la història a Portugal.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
La sequera, una amenaça creixent pel planeta.
És el moment de buscar solucions. RAC 1 i Agbar presenten...
El RAC 1 de pensar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. El diumenge 26 de març, de 3 a 4 de la tarda, amb Mònica Usar.
Abordarem el greu problema de la sequera per saber com podem posar-hi remei.
Què podem fer? Quins canvis cal aplicar?
Parlarem d'alternatives, com la regeneració de l'aigua, per no dependre tant de les pluges.
Aquest diumenge a les 3, el RAC 1 de pensar, amb Mònica Usar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
Contra la sequera?
Tots som un.
Amb el suport d'Agbar.
Ara mateix, línia de meta, victòria de Banyaia, segon Martín, i podi per Marc Márquez i Alantà. Podi de Marc Márquez, inesperat, aconseguit en gran part per la màgia que ha fet aquest matí a les qualificacions, amb la pole position a la Q2. Però...
així com ens ho explicava en Quim Salvador, ha arrencat el Mundial de MotoGP i ha començat amb la primera cursa sprint de la història i amb protagonisme inesperat de Marc Márquez. Anem cap a Portimão i tenim el nostre enviat especial, el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
Hola, Dani, molt bona nit.
Ah, i mira que dèiem, i mira que t'ho va dir en Marc, a l'entrevista fa un parell de dies, que dius, no estem preparats, però és que ja sabem que no ens podem mai fiar del Marc. I avui, pole i podi, absolutament contra pronòstic.
Sí, sí, avui ens ha recordat per què li diem el geni de Cervera. Després d'una pretemporada que ha estat dolenta a nivell de resultats, després d'acabar 14è a la jornada dels primers entrenaments lliures, després, com dius, d'haver-nos dit dijous en una entrevista al Tu diràs que no podia parlar de guanyar ni de pujar al podi aquí a Portugal perquè seria generar falses expectatives, avui ha fet màgia a la qualificació. Millor temps a la Q1, la repesca, amb nou rècord del circuit, es guanya un lloc a la Q2 per disputar la pole i faltava un minut i estava l'últim, 12è. Doncs bé, ha fet l'última volta seguint l'estela de la Ducati d'Enea Bastianini, ha sabut trobar la roda bona i després seguir-li el ritme, que no és fàcil, i encara ha rebaixat encara el més el rècord i s'ha fet amb la primera pole de l'any. Sortint primer ja es veia a venir que donaria molta guerra a les 12 voltes de la cursa sprint, i així ha estat. No ha pogut contenir les Ducati de Pecco Bagnaia i Jorge Martín, ho ha intentat, però al final se li ha escapat, però sí que s'ha batut amb Miguel Oliveira i Jack Miller amb doble avançament inclòs després d'una passada de frenada del portuguès, per començar l'any, anava a dir trepitjant el podi. Literalment no, Dani, perquè la cerimònia de premis de l'esprint no es fa al podi. Però vaja, ja ens entenem. Ha estat tercer i ha sumat els 7 punts de la tercera posició. Marc Márquez ho ha definit així, en declaracions a Televisió de Catalunya.
Un dissabte perfecte, un dissabte on... no sé què ha passat. Hem tret el conejo de la chistera, no? Hem tret més de del que tocava, del que esperàvem, però molt content, molt content. Millor tindre aquestes bones notícies. Demà serà una mica més difícil, perquè més voltes pues, costa més. Ja heu vist avui que perdia una mica, però després al final he pogut treure una mica el ramalazo, no? de treure d'estalla de vant, però content de com ha anat en general.
Marc Márquez també ha explicat que el seu equip li va suggerir ahir algunes correccions de pilotatge que han funcionat. Té mèrit, Dani, que algú s'atreveixi a suggerir-li correccions del pilotatge a un pilot que ha guanyat 8 mundials. També té mèrit que ell ho accepti i ho apliqui i després li surti bé.
Sí.
I també ha explicat que això sí, tot i que tornarà a arrencar des de la pole, és una pole que val per dos aquest any en MotoGP, no compta demà amb el doble de voltes poder repetir la proesa de pujar al podi.
Sortirem a intentar disfrutar, a intentar salvar el cap de setmana, que estem patint molt, i ja et dic, un cinquè em conformo i el firmo ara mateix, però tot i així serà difícil. La moto és la mateixa que sempre, la mateixa de l'hivern, el que passa que cap de setmana ho hem salvat, hem fet dues voltes bones, hem pogut rodar amb un bon ritme, però bueno, ja veus on estan les altres ondes, o sigui, al final hem de seguir ara mateix, hem d'estar units.
Trobo significatiu aquest comentari, Quim, ja veus on estan les altres ondes. Per alguna cosa ho diu en Marc, perquè sap perfectament quin és hores d'ara el nivell de les motos amb les que corre onda.
Joan Mir ha caigut només començar, sí. Alec Rins ha estat 13è i Taka Nakagami 15è.
Doncs mira, fes-te una idea. El gran protagonista i animador, insistim, d'aquest primer dissabte ha estat Marc Márquez, aquesta cursa sprint, però l'ha guanyat el campió, Pecco Bagnaia.
Sí, ha fet bons els pronòstics i comença manant, l'escoltem, a la zona.
Ha sido bastante difícil al principio entender las condiciones, entender el ritmo que se podía tener, pero al final he intentado solo seguir a Jorge, que he visto que tenía buen ritmo, y las últimas dos vueltas que he visto que tenía más problemas que yo con el tren delantero, he intentado adelantarle. Estoy contento porque hemos conseguido lo que era nuestro target.
El campió primer, el segon, home, ja tenim un segon lloc, només començar.
Sí, el teu admirat Jorge Martín, Martinator, que és boníssim a una volta i s'esperava que també ho fos a cursa sprint, i que ens ha explicat que sí, que li agrada això de la cursa escurçada.
La carrera ha sido muy, muy intensa, yo mismo he adelantado a 4 pilotos, o sea, he tenido varios adelantamientos, o sea que es bonito, para mí positivo, creo que puedo ser competitivo casi siempre en estas condiciones.
La veritat, Dani, és que ha estat un bon espectacle i els pilots s'hi han aplicat, perquè han arriscat més del que és habitual. Hem vist molts avançaments, també hem vist topades i caigudes. En 12 voltetes han anat per terra Joan Mir, com et deia, també Luca Marini, Marco Bezzecchi i el més malparat, Enea Bastianini, que s'ha trencat l'escàpula dreta i no podrà córrer demà. I més enllà de l'acció frenètica a la pista, la majoria dels pilots es queixen també que amb el nou format l'agenda del dissabte queda massa plena, massa atapeïda, perquè a part del que han de fer a la pista, hi ha també més compromisos de comunicació i promocionals del que era habitual. Jorge Martín ho ha explicat així.
El hecho de hacer la pole y luego tener el corralito, luego tener, sabes, tenemos muchas cosas y al final no tienes tiempo para comer, para incluso hacer la digestión, luego ya sales hinchado a carrera. O sea, un poco pensar un pelín en el piloto en este caso, però bueno, esto simplemente es hablarlo e intentar quizá modificar algo.
I és que els tres primers de la qualificació i també de la cursa pràcticament només han estat a la moto i fent entrevistes i amb prou feines han pogut, per exemple, parlar amb els seus equips. De fet, aquest problema de gent de sobrecarregada és el que ens ha deixat avui sense poder escoltar Marc Márquez en català ni tampoc en castellà més enllà dels mitjans audiovisuals que paguen drets a Dorna i que ells sí han pogut fer una brevíssima entrevista al 93.
És una llàstima. Tant de bo, com diu Jorge Martín, que això es modifiqui, perquè puguem escoltar i al final també, que és el que ens devem, que és els oients i que puguin escoltar les reflexions. Bastianini, que ahir ho parlàvem amb l'Artur Vilalta, que vaja, que podia ser una alternativa i no ha començat molt bé l'home al Mundial. Més enllà del podi de Marc Márquez, com els han anat els altres catalans, Quim?
Doncs força bé els pilots d'Aprilia, que han tingut una lluita particular per la cinquena posició en què s'ha imposat Maverick Viñales. El seu company Aleix Espargaró ha acabat sisè, Àlex Márquez ha debutat amb Ducati Gresini amb la novena posició, sumant l'últim punt en joc, i Àlex Rins ha acabat tretzè.
Parlaves ara de l'Aleix Espargaró, el seu germà Pol. En tenim alguna novetat després de la patacada d'ahir?
Sí, ell continua a l'Hospital de Faro, a la unitat de semicrítics. Aquest matí hem sabut que, a més de la fractura de mandíbula i d'una vèrtebra dorsal que ens van comunicar ahir a la nit, també té fracturada una vèrtebra cervical. Continuarà en observació com a mínim fins demà. Si millora, doncs ja buscaran ell, la seva família i el seu equip la manera de que pugui volar cap a Catalunya. Per cert, com explicàvem ahir la nit,
sí,
aquest matí, la protecció Airfence estava instal·lada al revolt 10 després de les queixes dels pilots ahir la tarda.
Tal com us explicava i us avançava i el tu diràs en aquesta emissora. I vinga, per rematar-ho, tenim les graelles, també no ens oblidem, de Moto2 i Moto3.
Sí, no ens l'oblidem, però gairebé, i no només nosaltres, amb el canvi de format, la cursa sprint i tot, avui encara han quedat més eclipsades les categories menudes. A Moto2, Pol Palchek, Philippe Salac, segon, Aaron Canet i Pedro Acosta, tercer, que l'acompanyaran a la primera fila. Els catalans, sisè Jeremy Alcoba i setè Albert Arenas, força ben situats a tercera i a segona i tercera fila, vull dir, 26è Jordi Torres, que substitueix a Izan Guevara, que està lesionat. A Moto3, la pole és de Yumo Sasaki, i setè, bona classificació també, de l'únic català de la categoria, que és Xavi Artigas. Horaris de les curses per demà: 12 del migdia Moto3, un quart de dues Moto2 i a les 3 de la tarda MotoGP.
I ho explicarem tot amb en Quim Salvador en el primer circuit d'aquest gran premi, d'aquest mundial, perdó, de motociclisme, la primera cita, la primera aturada a Portugal, com sempre hi tenim en Quim. Quim, a descansar, bona nit.
Bona nit.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxova i una ampolla del vermut reserva, acompanyats de patates sal d'Eivissa, tomàquets semisecs, conserve de la mamma i torrades pa mossèn de la Cala Albert Adrià. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catania Escudier. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Compte amb Evenepoel i Roglic, els dos molt juntets en les primeres posicions. Voldran l'esprint. Evidentment, Evenepoel ho havia d'intentar. Veurem Gros també, els Bora. Ara comença a arrencar
Evenepoel.
Evenepoel darrere seu, Roglic. Però vaja, l'estan avançant per la dreta. Veiem un Alpecin, pot ser Gros qui agafa a la capdavantera. Gros! Guanya Caden Gross una altra vegada, ho ha intentat Evenepoel, jo diria que no ha acabat entre els tres primers.
No. Així ens explicava l'Albert Ferran la penúltima etapa d'aquesta absolutament vibrant volta ciclista a Catalunya. Ens estem passant totalment pipa, i pipa s'ho està passant, porta un bon, una bona carreterada a sobre, però pipa s'ho està passant també el nostre home volta durant tota la setmana, en Gerard Ballera. Hola, Gerard, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit. Com tots.
Sí, no?
Estem passant bé com tots.
Com van les forces, sí, però, Gerard?
Bé, prou bé. Ara ja estàs a la recta final, sí, per tant, ja veus, veig la línia d'arribada. Ja.
molt bé. Tu també, com el pilot, sí. Exacte, tu també. Sí, sí. Avui amb aquesta victòria de Groves, en aquest triomf amb arribada a Molins de Rei, penúltima etapa, però que, de nou, semblava que era una etapa que, vaja, que tampoc havia de tenir gaire de l'altre món, però que ha tornat a manifestar aquest duel meravellós que ens estan regalant Roglic i Evenepoel, i que arriba ben viu, o vaja, ara si em diràs viu o no, potser, a l'última etapa.
Sí, mira, d'entrada dir-te que el pobre Groves ha guanyat dues etapes ja, sí. Va guanyar Sabadell i gairebé no se'n parla d'ell, no? Perquè és que està absolutament eclipsat el pobre sprinter de l'equip Alpecin, pobre entre cometes,
sí, sí.
Per aquest duel que tu dius entre Roglic i Evenepoel. Ha estat una etapa molt ràpida, molt. S'ha arribat molt ràpid a Molins de Rei. L'escapada no s'ha format fins a l'Equador, pràcticament. L'equip Jumbo no ha volgut deixar escapar... no ha volgut deixar els escapats cap segon d'avantatge. Quick Step ha intentat col·locar algun dels seus ciclistes a l'escapada, però Jumbo no ho ha permès. I, de fet, s'ha arribat al primer sprint intermedi amb Evenepoel i Roglic sprintant ja per aquests 3, 2 i 1 segons de bonificació. El primer sprint intermedi l'ha guanyat Roglic i aleshores ja tenia 11 segons d'avantatge l'eslové sobre Evenepoel. El que passa és que el belga ha volgut guerra i a la Creu d'Aragall ha atacat. Roglic se l'ha enganxat a roda, han baixat després ràpid tots dos. El que jo crec que ha estat el gran moment de l'etapa ha estat quan Roglic i Evenepoel tenien 30 segons d'avantatge respecte al pilot i Roglic no ha volgut donar-li el relleu a Evenepoel, una tàctica conservadora però totalment lògica tenint en compte que si passava qualsevol cosa, si punxava roda, podia donar-li la general a Evenepoel.
És allò que els que no en saben gaire de ciclisme, després ho parlarem amb en Pau Mitjans, però els que no en sabem gaire de ciclisme podem dir, home, va, una miqueta d'emoció, però clar, és que és absolutament lògic el que fa Roglic.
Sí, al final, clar, Evenepoel se n'ha cansat, sí. El pilot els ha atrapat. Hem tingut un altre sprint intermedi que l'han tornat a lluitar Evenepoel i Roglic i aquest l'ha guanyat Evenepoel. Ha tornat la diferència a la general a 10 segons, que és tal com ha començat l'etapa i tal com ha acabat la diferència, que de moment és de 10 segons a la general. I sí que és veritat que Evenepoel ha volgut lluitar la bonificació a l'esprint, però va llegar 5è, Roglic 9è, ja no hi ha hagut opció de picar cap segon més. Però sobre aquesta discussió que han mantingut fins i tot Roglic i Evenepoel, l'eslové s'ha mostrat claríssim a la línia d'arribada a Molins de Rei. Ell hagués preferit anar molt més lent en els últims quilòmetres de l'etapa.
M'ho he mirat des de la distància. Per mi ha estat completament innecessari. Hauria pogut anar més lent fins a la línia de meta, però ell tenia més pressa i sí, l'he hagut de seguir.
És un tio particular, Roglic?
Sí, sempre tirant d'ironia, la veritat. Sí. Sempre tirant d'ironia. És curiós també el que ha explicat Remco Evenepoel. De fet, ho ha desvelat ell, el de Quick Step, ha desvelat les ordres d'equip que tenia Roglic de Jumbo-Visma per, d'alguna manera, seguir la seva roda i no donar-li cap mena de relleu.
Si hagués treballat amb mi, hauríem arribat junts fins a la meta, perquè teníem 30 segons, però crec que el seu equip ha decidit no donar relleus i assegurar el mallot de líder. I ho entenc perfectament, però és una llàstima, perquè hauria estat bonic lluitar per l'etapa. Li he dit que només volia anar per l'etapa. Si hagués estat segon, estaria content. Però si tens ordres d'equip, les has de seguir. No és que estigui enfadat. Això és ciclisme.
It's not that I'm angry or something, and even not at all. It's just, that's bike racing.
I mira, si et deia, geni figura Roglic o irònic, això per mi és una gran mostra del que és Evenepoel, no? Va, aquí anem a guanyar i a no deixar ni les engrunes i a passar-nos-ho bé, tu.
Sí, és un inconscient, però a la vegada és un tio superambiciós i té unes cames i, vaja, és molt complet, un ciclista molt complet. Per tant, Dani, han passat moltes coses, però la general no s'ha mogut. Vull dir que els 10 segons es mantenen i el gran guanyador de l'etapa podríem dir que és Roglic, perquè al final ha passat una etapa més, ja només en queda una i la diferència és la mateixa.
Ara de seguida parlem de l'etapa de demà, però abans deixem destacar una altra vegada un dia més el nom propi de Marsoler.
Sí, mira, jo diria que en les últimes dues etapes és l'únic que d'alguna manera ha pogut seguir entre cometes a Roglic i a Evenepoel. Soler ha atacat abans que ataqués el belga a la Creu d'Aragall, ha atacat abans. De fet, ha tingut uns 20-25 segons de marge sobre el pilot, però vaja, després de l'atac de Evenepoel, les dues bèsties se l'han cruspit. El que sí ha fet molt bé Marc Soler és en aquest últim sprint intermedi, a 8 quilòmetres de la meta, a Pallejar, lluitar-lo. Marc Soler estava empatat a la cinquena posició, a la quarta posició, a la general, amb Mikel Landa. Landa era quart i Soler cinquè amb el mateix temps. Ha aconseguit un segon de bonificació i arriba a l'etapa de demà, per tant, amb un segon de marge sobre Landa i com a quart classificat a la general, tercer és el seu company d'equip també de l'equip Emirates, Joao Almeida, però ha aconseguit guanyar aquesta posició Marc Soler i, a banda, doncs, ha tornat a demostrar el seu protagonisme i les seves cames, també, en aquesta pujada a la Creu de l'Aragall.
I demà, ara ja sí, va, per rematar-ho, última etapa ja d'aquesta apassionant volta Barcelona-Barcelona.
Sí, és l'última etapa. Recordo, per la gent que demà es vulgui apropar a veure la sortida prevista cap a quan faltin 5 minuts per 2:15 del matí. Recordo que hi ha canvi d'hora, Dani, que sí, les dues seran les 3, per correcte. Tant que
posa't bé l'alarma.
Rellotges, sí, exacte, sí. Que tothom ajusti bé el seu rellotge. Per tant, qui vulgui veure la sortida quan faltin 5 minuts per 2:15 i qui vulgui veure l'arribada aproximadament cap a les 2 del migdia. L'etapa comença abans i, per tant, s'acaba també abans de les 6 anteriors que hem tingut en aquesta volta ciclista a Catalunya. Són 10 segons. Jo crec que és complicat per l'historial que tenim en les últimes voltes. És difícil, més enllà de les bonificacions, treure que es treguin temps entre els favorits. Però Remke Evenepoel, una altra vegada més, ha deixat clar que ho intentarà.
Not one moment of rest, so it will be...
No hi haurà cap moment per descansar. Hi haurà atacs per tot arreu i és clar que anirem a guanyar l'etapa, esperem. I també la general, tot i que serà molt complicat, però tot és possible. Ja ho veurem. Avui els dos més forts ens hem escapat a la pujada, així que esperem que passi el mateix demà. I potser, si col·labora, podrem lluitar per l'etapa.
I hope if we go in two, he works with me and we can try to go for the stage.
Roglic, Evenepoel, Evenepoel, Roglic, aquest duel preciós que hem viscut durant tota la setmana i que demà disputarà la seva última batalla, a veure qui se l'acaba enduent. Parteix amb avantatge Roglic, però ja hem vist que Evenepoel no en té prou. Ballera, demà ho expliquem. Gran feina, una abraçada.
Una abraçada, Dani, bona nit.
I com dèiem, per acabar d'analitzar el que serà l'última jornada de, jo crec que una de les grans voltes dels últims anys, de fet ja ens ho deia en Rubén Peris el dimecres en aquell programa especial que fèiem a Llívia, i jo crec que s'ha acabat demostrant aquests dos monstres amb Roglic i Evenepoel. Tenim l'analista de RAC+1, l'oracle durant tota la setmana a RAC+1 en aquestes transmissions, avui a RAC1, el bon amic de la casa, el company de volat, el Pau Mitjans. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Avui, vaja, és pràcticament novetat, no han guanyat cap dels dos monstres, ni Roglic ni Evenepoel, però ha estat una etapa que t'escoltava a la tarda. Podria haver passat pràcticament sense gaire pena ni glòria, i en canvi també ha estat una etapa molt divertida, finalment, amb aquesta victòria de Grooves.
Sí, ha guanyat l'esprinter australià, Caden Grooves. És cert que després de que s'eliminés Fontpineda, aquella pujada Fontpineda, tots dèiem, ostres, què passarà a l'etapa d'avui, no? Des de l'inici s'ha intentat formar una escapada, ha costat molt que es formés aquesta escapada, pràcticament perquè el Jumbo ho ha impedit, és a dir, Roglic no volia que se li escapés, perquè és que el Quick Step ha intentat colar alguns corredors a l'escapada, però no hi ha hagut manera de que es formés. I ha estat una etapa molt entretinguda. Teníem un port de muntanya, que un port de segona categoria, sí. no podríem dir que de muntanya, sinó un de segona categoria, que era la creu d'Aragall, i allà és on Evenepoel ha decidit atacar pràcticament en l'últim quilòmetre. Però res, al final no s'han acabat d'entendre. Evenepoel
ha intentat... Això és criticable, intentat... Pau, per als que som profans? Perquè podria, diguem-ne que avui Evenepoel, Roglic, diguem-ne que no ha lluitat tant per l'espectacle com es podria haver lluitat. Es pot interpretar així o no?
No crec que sigui criticable, perquè al final és que Roglic ha fet el que havia de fer. No es podia cremar, perquè qui havia de tirar era Evenepoel. Havia de tirar pràcticament fins a meta, no ho ha fet. Després Evenepoel, com hem sentit, ha dit que ho entenia perfectament. Sí. És la tensió del moment, no?, de que li dius, ostres, vine amb mi i intentem fer-ho, intentem arribar junts, però al final no ha pogut ser. I sí que és cert que avui hi ha hagut els dos sprints intermedis han sigut significants. El primer l'ha guanyat Roglic a les Terres de Lleida, el segon l'ha guanyat Evenepoel. Per tant, durant una part de l'etapa dèiem que Roglic tenia 11 segons d'avantatge provisionals a la general, després Evenepoel ha dit, ei, jo vull que siguin 10 per demà arribar a l'etapa de Barcelona, almenys com havíem arribat fins ara, després de l'oport, després que explotés Evenepoel literalment i Roglic el deixés assegut. Sí, sí. Doncs demà arribaran amb 10 segons. que és una bona renta, hem de dir, per Roglic. Sí que demà és un circuit amb aquestes pujades al castell que els hi van molt bé als dos. És un circuit que pot recordar una miqueta alguna clàssica, algun mundial, no? Amb molt menys quilometratge, òbviament, i que a Evenepoel se li pot donar bé i de ben segur que ho intentarà.
És a dir, per aquells que vulguin pensar si demà hi haurà, o saber demà si hi haurà emoció o no hi haurà emoció, clar, amb Remco Evenepoel res és pronosticable. Per tant, ell, el que està clar és que ara mateix el que té al seu cap, més enllà de descansar les cames, és demà fotre tanta emoció com sigui possible en aquests 10.
Jo n'estic pràcticament segur, perquè és el seu caràcter. El seu caràcter és anar a l'atac, a vegades s'equivoca, com hem vist en aquesta volta, que ell mateix ho ha reconegut, no? He de polir aquests detalls, però tant de bo s'equivoqui més vegades a favor de l'espectacle. I estic segur que demà, amb aquesta pujada al castell, una pujada molt explosiva, es fa fins a 6 vegades, també la baixada, perquè ja ho vam veure fa dues temporades amb Mohoric, crec que era, Matei Mohoric, que anava bé baixant, i allà és on aconseguia treure-li uns segons a Thomas de Gendt, que aquest any no ha pogut estar a la volta. Compta també amb la baixada, que es poden picar uns quants segons. Jo estic segur que demà veurem un gran espectacle a Barcelona.
Serà l'últim dia d'aquesta setmana que el Pau s'està passant pipa, com tots ens ho estem passant pipa també escoltant-lo, però ara que ja hem arribat a les portes, que jo crec que ja ens podem donar per satisfets de tot el que hem vist, et podies imaginar que hi hauria tanta emoció? Sabem del caràcter competitiu de la nova fornada dels ciclistes, ho hem parlat abastament aquesta setmana, però tanta emoció podia haver-hi en aquesta avançada del Giro?
Era difícil, tots ho esperàvem, i crec que els pronòstics s'estan complint, i ostres, potser tanta emoció com fins l'últim dia, i no deixar res, és que no han deixat ni les engrunes. Bé, Ciccone va guanyar a Vallterra en aquella foto on es cola enmig dels dos.
Preciosa.
Grups ha guanyat els dos sprints, però és que la resta ho han lluitat pràcticament tot ells, han monopolitzat totes les etapes, a nivell d'estratègia, de presència, tots dos equips, tant el Jumbo més el Quick Step. Pensant en el Giro. Aleshores, ostres, crec que podem estar molt satisfets, molt contents de la Volta a Catalunya, que hem viscut, sens dubte, una de les millors dels últims anys, com deies fa uns moments.
I tant. En aquesta última etapa d'aquesta gran Volta a Catalunya, 10 segons de marxa de Roglic abans no arribi l'últim dia davant Evenepoel. Ens ho estem passant pipa demà a l'últim pastisset. Pau, a descansar. Gràcies, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Cas.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC 1.
Si hi voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
diràs. Amb Dani Aguilar. You've done it all.
Vinga, últims 7 minuts de programa els dedicarem al bàsquet. L'hem estat seguint al Superesports de RAC1. Avui era duel català, ració doble. La victòria del Barça sobre el Joventut en un dels dos dels derbis catalans de la jornada. Hola, Marc Mundet, bona nit.
Què tal?
Victòria clara del Barça, 8-7-7-1, on ha quedat palesa la superioritat blaugrana a la segona part. Per aquells que no hagin vist el partit, Marc, pel·lícula, quin ha estat?
Mira, una bona posada en escena del Joventut, que li aguanta fins al 2-8 i on li manca un punt d'encert en la definició en els primers compassos. Parcial de 16-0 del Barça, que li permet agafar la iniciativa amb una idea molt clara del joc. El Joventut s'ha agafat el partit de la mà d'Andrés Feliz i ha aconseguit empatar a 26, però en aquest punt el Barça ha estat capaç de dominar-lo fins al final. 39-30 al descans, amb una màxima diferència de 19 punts al començament de l'últim quart, i el Barça que hi ha posat la superioritat física, l'encert, el ritme, amb un Joventut absolutament desbordat al final. Claus del partit, Satoranski 19 punts, 27 de valoració, Sertac Sanli 16 punts, 100% d'efectivitat en tot.
Carai.
La Provitola només 5 punts, però compta en el més menys, més 26. Oh? Encert del Barça a la segona part, 6 d'11 en triples. El Joventut, en canvi, només 1 de 7 a la segona part, 3 de 16 en tot el partit.
A la sala de premsa, què se n'ha dit?
Mira, reflexions francament interessants dels dos entrenadors. Serones Jasikevičius, d'entrada satisfeta amb l'actuació de l'equip avui i amb la lectura que ha fet el Barça de tot el ritme del partit. Ha reconegut que el seu equip en aquest moment té el cap molt més posat en l'Euroliga que no pas en l'ACB, però a l'hora de definir el moment en què es troba el seu equip és molt interessant. A principi de temporades, si recordes, es va dissenyar un pla específic per la posada a punt de Corey Higgins, de Nikola Mirotić i de Tomas Satoranski, que va arribar amb el turmell a la virulea de l'europeu. Doncs el tècnic lituà ha donat a entendre que el Barça està molt a prop del seu nivell òptim.
Creo que esto es una de las claves de nuestro equipo. Nosotros lo tenemos que poner físicamente lo más que podemos hacer. Tenemos un equipo experimentado, la mayoría está por encima de 30 años y yo creo que los jugadores más veteranos siempre la cuestión es preparación física. Si ellos están preparados para competir físicamente, yo creo que ellos ya han visto todo, ¿no? Han visto todo tipo de defensas, todo tipo de situaciones, todo tipo de entrenadores. Y esto es importante. Yo creo que aún podemos dar un paso más y vamos a intentar dar antes de la serie de playoff. Pero ojalá seguimos así, ¿no?, con esta línea.
En aquest sentit, ha dit que aquell equip que sigui capaç d'elevar el seu nivell en aquests 3 mesos que queden de temporada serà el que s'ho emportarà tot. Pel costat verdinegre, Carles Duran ha insistit en que ha sigut decisiu el talent del Barça, la seva duresa i el seu encert, sobretot ha posat l'accent al tercer quart, però ha volgut relativitzar la derrota d'avui. El Joventut venia d'11 victòries en els últims 14 partits. I ha dit, el Barça encara es manté invicte en el seu pavelló.
Per la pla blaugrana, que per desgràcia a nosaltres és una derrota, és el que han fet tots els equips de Lliga CB per ara. Vull dir que no és una cosa extraordinària pel Joventut perdre avui aquí. Volíem guanyar, lògicament volíem ser els primers en guanyar aquí, però el Barça no ens ho ha deixat. I nosaltres el que hem de fer és descansar, preparar-nos, ara tenim un partit important d'Eurocup, és l'últim de Lliga regular, i seguir el nostre camí. No hem de trencar res perquè no hi ha res a trencar.
El Barça és líder provisional a l'espera del que facin demà el Madrid a la pista de la Fuenlabrada i el Baskonia amb el Bilbao. El Joventut és cinquè amb 15 victòries, 9 derrotes. A veure si l'atrapen o no. Gran Canària, que juga amb el Tenerife, i l'Unicaja, que juga amb el Betis. Propers partits, el Barça dimarts a Belgrat, dijous ve l'Alba de Berlín, el cap de setmana va a Tenerife, el Joventut dimecres rep el Liet Cabelis i el cap de setmana rep el Breogán.
Això està del primer duel, el segon duel català. Abans ha jugat a Girona, el Baxi Manresa, que ha guanyat contra l'equip gironí. Nova, important victòria en la lluita per la permanència. Ens ho ha explicat en Pol Rodríguez, Girona. Pol, bona nit.
Hola, bona nit. Tercera victòria en els últims 4 partits de Lliga CB pel Baxi Manresa, que se situa amb 6 a la taula classificatòria i que mira amb més optimisme a la salvació, malgrat que encara queda molta temporada regular. Els manresans van dominar el partit a partir del segon quart i no van deixar que el Girona s'aproximés a menys de 6 punts en cap moment. El rebot, el percentatge en el triple favorable al conjunt del Bages i la diferència de punts de les dues banquetes han estat dos aspectes clau claus en aquest derbi català. Després del partit, l'aler dels manresans, Juanpi Baulet, valorava a recu la transcendència d'aquest triomf.
Mucha importancia, porque ya ahora, bueno, desde hace desde la segunda fase hasta el final, ya que la primera ganamos tres partidos, todos los partidos son decisivos para nosotros. Hay partidos que son más accesibles y otros no tanto, contra rivales directos, como pasó contra el Betis la semana pasada y ahora contra el Girona, que estamos ahí cerca en la tabla de posiciones. Pero todos los partidos son importantes y bueno, hoy pudimos ganar, así que estamos contentos.
Al final, el Manresa ha aconseguit implicar més jugadors en atac. De fet, fins a 4 jugadors han superat els dobles dígits en anotació, sent Robinson el millor amb 16 punts. En canvi, el Girona, dos dels seus referents, com Cameron Taylor i Marc Gasol, han estat massa minuts desapareguts i han reaccionat quan ja era tard. Qui no ha fallat és Quino Colom, el base, que ha anotat 18 punts amb 18 de valoració. Reconeixia RAC1 que aquesta victòria els posa en alerta de cara a la permanència.
I, bueno, no un partit molt important per nosaltres, però bueno, a seguir, al final, la Lliga CB sabem que no és fàcil. I qualsevol equip pot guanyar qualsevol camp i s'està demostrant.
El Girona encaixa doncs la quarta derrota seguida a la Lliga CB i perd també en la diferència de punts contra l'equip manresà en cas d'hipotètic empat a la classificació. Una jornada festiva aquí a Fontejau que ha desplaçat també a molta afició manresana.
I que sigui així. Gràcies, Pol. Alguna cosa més per tancar, Marc?
Sí, un partit important. Ha guanyat el Cadí la seu a la pista del Guernica. Cinquena victòria consecutiva de les urgellenques. Avui amb partidades de Stephanie Watts, dobles figures, quatre triples. El resultat de les donies de Jordi Acero en plena escalada. Ja són sisenes amb balanç positiu, 14 victòries, 13 derrotes, i avui ha estat un pas de gegant per ser al play-off. Una dada, a la Lliga Femenina només València i Perfumeries acumulen més victòries consecutives que el Cadí la Seu, que ara mateix està en un gran moment de forma. Per demà queden els altres dos partits dels equips catalans de la categoria. Al migdia, el Barça-Sant Feliu té un difícil compromís a la pista del Saragossa. Ha de guanyar per mantenir opcions de ser a play-off. A la tarda, a les 6, l'Unigirona rep líder cada Guipúscoa, encara sense Bernat Canut a la banqueta i amb el debut de Cefi Moate, l'últim fitxatge al conjunt gironí.
Molt bé, gràcies, Marc. Bona nit. Bona i abans nit. De tancar, un parell de punts en tennis. Tenim a 2:45 de la matina de partit de Paula Badosa, s'enfronta a Rybakina al Masters 1000, ja per demà el partit de Carlos Alcaraz a les 9 davant Lajovic. En hoquei herba s'han definit les finals de la Copa de la Reina i del Rei. La Copa de la Reina serà Club de Campo Polo, la del Rei Atlètic Terrassa, Club de Campo, i avui també s'ha definit la Final Four de l'Europe Cup, de la segona competició d'hoquei patins, i seran Lleida i Voltregà, no hi seran Igualada i Caldes. Un a un, marxem. Agraint al Marc Andrés a la producció, tota la resta de la redacció d'esports de RAC1 i al Dani Puntin Prats al control tècnic. Demà, molta més ràdio i molt més esport des de la 1 al migdia, RAC+1 amb l'última etapa de la Volta. Descanseu.
Tu diràs.
Notícies. Pol Prats.
Bona nit, passa un minut, gairebé dos minuts de la una. L'incendi del País Valencià evoluciona de forma favorable, tot i que continua fora de control. La humitat i el poc vent de les últimes hores han facilitat les tasques d'extinció. El foc ja ha cremat unes 4.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar unes 1.700 persones entre Castelló i Terol. Anem cap allà, enviada especial de RAC1 a Castelló, Sílvia Barbís.
A hores d'ara, els mitjans terrestres segueixen treballant intensament aprofitant la treva de la calor i la humitat de la nit. La mateixa humitat que ha afavorit durant tot el dia d'avui unes tasques d'extinció que a migdia es veien molt complicades, però el vent, que havia de ser un enemic, s'ha acabat convertint en un aliat i ha permès als mitjans aeris ser essencials. Han fet més de 200 descàrregues per ajudar els efectius terrestres a reduir la velocitat del foc i mantindre el perímetre en 40 quilòmetres. Aquesta nit serà molt important per continuar avançant a l'espera que els hidroavions tornen de bon matí. Després tornarà el vent sec i la calor en un dia de risc extrem.
El president espanyol Pedro Sánchez ha enviat un missatge de suport als bombers que treballen en aquest incendi. També ha mostrat la seva solidaritat i la del govern espanyol amb les persones que a causa del foc passaran la nit fora de casa seva. Sánchez ho ha dit fa uns minuts des de Santo Domingo, a la República Dominicana, on ha participat de la cimera iberoamericana.
Este gran incendio, en el mes de marzo, recordemos, fuera por tanto de temporada, es una advertencia muy seria de la amenaza que supone el cambio climático para un país como el nuestro. Y por eso estamos priorizando las políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático y también, por eso, las medidas y los recursos para prevenir y anticiparnos a la extinción de los incendios, reforzando el Sistema Nacional de Protección Civil, como saben ustedes.
Tot plegat quan a casa nostra el risc d'incendi està pels núvols. A la mitjanit d'aquest diumenge, els agents rurals han activat el nivell 2 del Pla Alfa a 31 comarques. Són totes les de la demarcació de Barcelona, totes les de la demarcació de Tarragona, gairebé totes les de Lleida i gran part de les comarques gironines. A causa d'això, s'han suspès totes les activitats que poden suposar un risc d'incendi a 277 municipis de 25 comarques. Els agents rurals recorden que està prohibit fer foc a menys de 500 metres del bosc i fan una crida a extremar la precaució durant tot aquest diumenge. Avisen que qualsevol imprudència pot acabar causant un gran incendi forestal. I en crònica internacional, Vladimir Putin diu que desplegarà armament nuclear tàctic a Bielorússia, un país que comparteix frontera amb Ucraïna. El president rus afirma que la decisió no viola els tractats de no proliferació nuclear perquè assegura que no donarà el control d'aquestes armes a Minsk. Putin ho ha dit aquesta tarda en una aparició sorpresa a la televisió pública russa.
L'1 de juliol acabarem la construcció d'un magatzem especial per a armes nuclears tàctiques al territori de Bielorússia. Així que tot el que ha demanat el president bielorrus i totes les qüestions que s'han plantejat al respecte s'estan aplicant i tots els nostres acords estan en vigor.
La Unió Europea ha posat el crit al cel i assegura que l'acord entre el Kremlin i Bielorússia suposarà una nova escalada de tensió al conflicte amb Ucraïna. N'ha parlat a l'agència EFE el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell.
No és una notícia tranquil·litzante, ¿no? Però ja con lo que sabemos que ha ocurrido, sin pensar en lo que pueda ocurrir, hay suficientes razones y argumentos para condenar esta agresión. No decir sí, pero hay otras cosas que también son condenables, pues por supuesto. Pero ahora nos estamos enfrentando al presente y no veo en qué no hacerle frente con nombres y apellidos ayuda a resolver otros problemas.
Borrell creu que tot plegat és una nova mostra de col·laboració que hi ha entre tots dos països. I als Estats Units ja són 25 les persones que han mort a causa d'un tornado que divendres va escombrar als estats de Mississippi i Alabama. També hi ha 4 desapareguts i desenes de ferits. El temporal va arrasar 160 quilòmetres i les autoritats ja han avisat que la xifra de morts podria augmentar. I recordeu que d'aquí una estona es canvia l'hora. Quan les agulles del rellotge hagin de marcar les 2, seran les 3 i, per tant, dormirem una hora menys. Els experts ja fa anys que insisteixen que aquesta mesura no contribueix a estalviar energia i que, a part, té efectes negatius en la salut de les persones. En qualsevol cas, d'aquí a menys de 55 minuts farem el salt de l'horari d'hivern a l'horari d'estiu, un canvi que continuarem fent com a mínim fins la primavera del 2026. I ara els esports amb l'Arnau Pou.
El davanter de l'Espanyol, José Lo Mato, ha fet doblet en 4 minuts contra Noruega en la seva estrena com a internacional. El blanqui i blau ha entrat al minut 81 amb 1-0 al marcador i ha marcat 2 gols en les primeres 2 pilotes que ha tocat a l'interior de l'àrea. El dia que, per cert, també ha debutat Luis de la Fuente com a seleccionador absolut. El Barça femení ha donat el cop definitiu a la Lliga amb una victòria per 1-0 davant el Real Madrid gràcies a un gol de Rolfo des del punt de penal. Amb aquesta victòria, les de Giraldez treuen 13 punts a les blanques quan queden 8-21 per disputar. En bàsquet, el Barça ha guanyat a la penya per 87-61 i el Baxi Manresa ha superat el Girona per 79-86. En tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta matinada a Rybakina en la tercera ronda dels Masters 1000 de Miami. La volta arriba a l'última etapa aquest diumenge amb Primo Roglic amb 10 segons d'avantatge respecte a Benepul. Aquest última etapa es correrà a Barcelona amb 137 quilòmetres i 6 voltes a la muntanya de Montjuïc. Per últim, aquest diumenge se celebra el primer gran premi de MotoGP de la temporada al circuit d'Emportimà. Marc Márquez sortirà des de la pole position acompanyant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia.
I el temps ens espera un diumenge ventós a moltes comarques, especialment a partir del migdia al centre i sud del país. El cel estarà enterbolit o mig ennuvolat en general i més tapat a la tarda al Pirineu, fins i tot amb alguns ruixats. La cota de neu baixarà fins als 1.600 metres al final del dia i l'ambient serà més fresc al nord i més càlid, en canvi, a la Costa Daurada. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat i a partir de les 7 del matí, el Via Lliure amb Xavi Bundó.
RAC 1. El que escoltareu a continuació és un petit resum d'alguns dels millors moments del Via Lliure d'aquest matí.
El cançoner d'Herman.
El cançoner d'Herman a la carta, amb Judit Nederman. That salvation
Nederman. Què tal? Bon dia, eh?
Molt bé, bon dia. I tarda molt a arribar a la tornada, t'has fixat?
Sí, una miqueta. Però quan arriba, noi, com arriba, eh?
Sí, quan arriba ho agraeixes.
Avui som amb la Judit Nederman perquè ho vau triar els oients fa una setmana. Aquesta serà la cançó que com t'ho has trobat aquesta setmana, això?
Doncs, a veure, està
perquè
fent
vas dir,
bon repte.
Vas dir, la setmana passada, quan la gent vota, dius, oh, mira, m'agraden totes. Aquesta, perfecta, m'ha entrat molt bon rotllo i tal.
Ja, és veritat, ho van dir.
Ah, sí, eh?
Sí.
Vale.
Qualsevol de les tres em semblava bé.
I les altres eren el Coti per Coti dels Tiets,
sí.
I la que havies proposat tu, que era la
Puerta
Violeta de la Rosalind. Sí.
Una pregunta, jo puc tornar a proposar una cançó que hagi proposat? Ho dic perquè com que
però
mai
si ha,
surten...
A veure, si ha perdut, és probable que torni a perdre, eh?
Vols dir, però igual en contraposició amb les altres dues, igual algun dia la voten.
Jo fes el que vulguis, però de moment tornem a la reflexió que fèiem a principi de temporada, no n'has guanyat ni una, eh?
Ni una.
Te n'adones, eh? És molt gros, això, eh?
Ja, ni una, eh?
Ni una. Mai has demanat tu una cançó que la gent hagi votat.
És molt fort.
És fort, això. Bueno, escolta, el motiu de fer l'Angels del Robbie Williams és evident, aquest cap de setmana hi ha doble concert, va ser ahir el primer i divendres, avui és el segon, i per tant una figura mundial que ve fins a Barcelona i que té molts fans, moltíssims. Tu no vas anar-hi, no, al concert d'ahir de Robbie Williams?
No hi vaig anar-hi, vale. No. De fet, no sabia ni que venia. No m'havia enterat. A vegades aquests concerts tan grossos no m'entero. És molt greu.
Diré que aquest any ve molta gent, eh?
Ja.
Ve Bob Dylan, ve el Bruce Springsteen, venen tots. Tu el coneixies, la carrera i tal? Aquesta cançó sí, no?
A veure, he de reconèixer que no, ara aquesta setmana com investigant me n'he donat de la quantitat de coses que ha fet. Jo sempre l'he tingut present, perquè evidentment és arxifamós, i sí que la seva veu em transporta molt a la infància, no? Primera adolescència, perquè ara la cançó que posarem, jo només tenia 11 anys, i recordo molt com la meva mare escoltant Robbie Williams a tope.
Sí, eh?
Sí, perquè era com la música del moment. Però és veritat que jo no l'he seguit així com detalladament, disc per disc i això. I no m'he enterat que venia, vull dir que no em podria considerar una fan, però reconec que és brutal, home, canta molt bé, i la veu que té és molt especial i crec que s'ha treballat molt com la carrera, o sigui que encara estigui en actiu després de tants anys, diu sí. Molt d'ell i totes les produccions són boníssimes, vull dir que és de molta qualitat.
Després ho repassarem perquè sempre mirem de mirar la trajectòria dels personatges, però aquesta una de les peculiaritats de Robbie Williams és que ja va ser famós en un projecte anterior. Llavors sempre no és fàcil que una persona que forma part d'un projecte col·lectiu acabi triomfant individualment amb una carrera que potser funciona millor que la del grup original, eh? Però bueno, això ara ho repassarem. Però deies que hi havia una cançó que volies punxar, que és aquesta.
Sí. Perquè aquesta és la que et deia que...
La mare.
Bueno, sí, em transporta molt allà. I bueno, és un mega hit seu d'un disc que es diu Escapologi, que és del 2002. I he trobat algunes dades que m'agraden molt de la seva carrera. Una és que ha fet una llarga i estreta col·laboració amb Guy Chambers, que és un compositor i productor. I, per exemple, tant aquest tema de Phil com el d'abans, el que hem sentit d'Angels, estan coescrits pels dos. I bueno, i llavors he entès perquè... No només és la seva veu, vull dir, quan sento alguna cosa del Robbie Williams, és com net i clar, no?, la sonoritat. I crec que en els dos temes es nota que la persona que està al darrere és la mateixa, per com està concebut. I del Phil també he trobat una cosa que... Jo crec que hauria d'haver una llista, algun lloc, de tots els temes que han sofert d'aquesta situació, que és que ell va deixar la veu de la demo. És a dir, moltes vegades gravem les cançons com per tenir una primera referència i després arriba el dia de veritat,
sí,
que has d'anar a l'estudi i gravar-la bé, entre cometes. I es veu que quan la va gravar bé no li agradava gens i es va com frustrar molt, en plan, no està bé.
Es va quedar la de la maqueta.
Sí, això he llegit.
Hosti.
I clar, és impressionant, vull dir que...
Si ho va fer així a la primera amb una cosa... Bueno,
clar,
anem a gravar alguna cosa ràpid...
Sents la cançó i dius, què? Això era la referència.
Hosti, que fort.
Però això passa molt, perquè com que quan fas la maqueta no hi ha pressió, normalment la música a vegades flueix una mica més viva, no? I estàs més tranquil, i això es nota. I després quan intentes fer-ho bé, que dius, va, ara ho vaig a fer bé, desperta alguna
cosa. Hem de dir que el Robbie Williams té una cosa que veure, que hi ha molta gent que li passa això i d'altres que no ho aconsegueixen, però no estaríem davant d'un clàssic One Hit Wonder. No és un senyor que li funciona la cançó i l'exprimeix fins al final de la seva carrera, sinó que en té algunes que, evidentment, les exprimeix, com aquesta o com l'Angels. Mm. Però que al llarg de... No sé quants anys porta ja en el món de la música.
26.
Déu-n'hi-do.
Sí, 26 anys de carrera. 70 milions de discos venuts.
Hosti, tu.
18 premis. I, bueno, i ara, bueno, després us ho posaré, però... que és un artista molt inquiet. Ara està immers en un projecte de música electrònica.
Quan tu has 26 anys, és que ara estava pensant que no em... O sigui, en solitari.
Sí, en solitari.
En solitari, però clar, venim d'abans
de... Venim dels Take That.
Take That, val.
Bueno, ara volia posar una cançó.